Passen 8 minuts de les 6 de la tarda. És molt possible que alguns de vosaltres tingueu per casa aquelles tasses o aquelles agendes, jo en tinc una, de fet, amb frases motivacionals que la marca Mr. Wonderful, per exemple, va començar a popularitzar fa 12 anys ja. I podem llegir, per exemple, frases de l'estil «Voler és poder», «No pensis que és impossible i ho faràs», o «No esperis a tenir un bon dia, esforça't per crear-lo». Doncs bé, l'empresa prepara un ERTO, eh? Us he de dir que la cosa ha acabat malament per acomiadar una quarta part dels seus treballadors. Tot apunta que la rendibilitat d'aquest negoci porta anys en declivi i això, separat del que és el rendiment de l'empresa, ens ha fet pensar si també està en declivi aquesta anomenada, o mal anomenada, ara ho preguntarem, psicologia positiva. I per analitzar-ho, avui hem convidat a la versió RAC1 el psicòleg Víctor Amat, autor dels llibres Psicologia Punk, Contra el Pensamiento Positivo y Naif i Autoestima Punk. Víctor, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Què tal? Tindràs una bona tarda perquè te l'has guanyat?
Segurament. Ara jo pensava que l'univers havia, que d'alguna manera l'univers havia configurat perquè jo pogués venir avui al programa a expressar la meva opinió.
Esther Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
A veure, abans d'entrar en matèria hem de repassar la pregunta, que per cert han tingut molts vots i us han penjat a les xarxes de la versió.
Avui hem preguntat quina frase motivacional et creus menys i hem fet quatre opcions. Tot anirà bé, si vols, pots... Una crisi és una oportunitat o tot és qüestió d'actitud?
I tant.
Doncs bé, pràcticament 1.000 vots i la que més ràbia li fa a la gent o la que menys es creuen és tot anirà bé. Un 36,2% ha escollit aquesta opció. En segona posició, si vols, pots. Un 33,2% ha votat aquesta frase. En tercera posició, una crisi és una oportunitat, amb un 17,9% dels vots, mentre que un 12,6% dels participants ha votat la frase de tot és qüestió d'actitud.
D'aquestes quatre, quines et sembla... Després entrem en matèria, amb el que vol dir millor o pitjor. Però quina et sembla la més perjudicial? Tot anirà bé, si vols pots, una crisi és una oportunitat, o tot és qüestió d'actitud?
Pues mira, jo diré que estic... que penso el contrari que els nostres oients, imagineu. És a dir, penso que encara ha quallat tant la cultura positiva que amb aquesta enquesta es veu clarament. Les més tòxiques són les dues menys votades, òbviament, és aquesta que et recordaran per la teva actitud, o tot és una qüestió d'actitud.
Sí.
Jo crec que aquesta és una de les frases que més mal ha fet a les persones en general, no? Quan un té una dificultat i té que assumir-la amb actitud, no sempre és la millor manera. I l'altra...
L'altra era crisi és una oportunitat.
Aquesta és meravellosa, i més ara que tenim tot el show de la Ayuso, etcètera, no? La crisi és una oportunitat només pels psicòpates. Per les persones normals, la crisi és una putada.
I tot anirà bé, que és la frase de la pandèmia.
Bueno, clar, però jo crec que aquesta ha quedat ja tan diluïda per la pròpia història que ningú la dirà en el futur.
És correcte que parlem de psicologia positiva? És el nom que toca?
Bueno, molt del pensament positiu, que jo he anomenat naïf perquè és molt ben intencionat, però és ingenu, no és exactament el que seria la psicologia positiva, que és una corrent psicològica més o menys reconeguda. Però jo, a mi m'agrada més dir la positivitat, no? Una positivitat negativa o tòxica, que seria una manera més adequada d'etiquetar aquesta manera de pensar.
Però és guai perquè... Perquè és guai. És guai perquè tot anirà bé. A veure, molt fons no té, però, bueno, quin mal fa tot anirà bé.
I quin mal fa dir la mort és certa, l'hora incerta.
Doncs que ens deprimim.
Perquè en realitat és l'altra punta.
Sí, el mal que fa és que ens deprimim.
No, perquè t'has de deprimir, però és una realitat.
Quin mal fa tot anirà bé?
No fa cap mal. El tema és que moltes vegades un s'abraça l'esperança... que no està malament tenir-la, però amb l'esperança només no fa res.
Clar.
És a dir, en el cas, per exemple, de la pandèmia, que va posar de moda aquesta frase, només amb la voluntat de pensar que les coses anirien bé, no vam fotre
I
res.
I si vols, pots, que aquesta també està molt...
Bueno, és que estan tan arrelades...
Molt arrelada.
Clar, estan arrelades...
Però és cert que si vols, pots?
Mai de la vida. Jo sempre recordo que em van fer una prova mèdica, que em van donar a veure com una cosa que era vario, es deia vario, no sé què, que era per fer-me com un trànsit, una cosa opaca, i no em van dir que em tenia que prendre un laxant. I 3 o 4 dies després no podia ni cagar. I vaig estar amb un bloqueig de l'hòstia, i per molt que volia, no podia.
Doncs és molt poc popular dir que si vols pots, no és una frase molt positiva. Perquè
que no és certa, que no és certa.
Que vivim en aquesta societat.
No és cert que si vols pots.
I s'aplica a moltes coses, eh?
No sempre.
A malalties, a trobar feina, a tenir un millor estat d'ànim, a depressions...
Gran part de la càrrega, diríem, tòxica d'aquestes frases tenen a veure amb el fet de que no suportem massa bé la queixa dels altres. I aleshores donem aquest tipus de consells, no? Com per, una mica com perquè et busquis la vida, no? Si vols, pots, vol dir que les coses depenen de tu i no em fotis un rotllo.
Per sortir del pas, una mica,
sí,
no?
Sí, sí, tal qual és això.
Tu et rebel·les en contra d'aquesta filosofia, Víctor, en aquesta filosofia basada en la positivitat, i dius que... cal criticar la tirania de la felicitat, no? Per què? Què vols dir exactament?
Bueno, jo abans ho parlàvem, abans d'entrar en el programa, justament d'això. És a dir, la gent que és espontàniament positiva, a mi sembla meravellosa. Jo mateix soc un tio relativament positiu. És a dir, les coses no em van malament, tinc sort, no? A vegades, pues, quan he volgut una feina, l'he fet. Vull dir que penso que això és normal. Però hi ha una tirania amb aquesta obligació de ser feliços, no? No pots queixar-te, tot depèn de tu, i aleshores tu has de... si les coses no et van bé, a més de ser infeliç, pues, ets una mica gilipolles, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Els anuncis de la tele són molt culpables de tot això? Perquè hi ha anuncis de la tele que has de ser feliç...
Però anuncis de la tele, i una qüestió que després comentarem, publicacions d'Instagram...
les xarxes socials, que
apareixen
cada dos per
tres, quan et lleves al matí, doncs... has vingut a ser feliç, no et distreguis. No somis la teva vida, viu el teu somni. El pla d'avui és ser feliç, t'hi apuntes? Això cada matí.
Ah, sí?
No, vostè no ho veu, perquè la Xènia, sí, sí, que és la seva secretària digital, no li ensenya. Però passa cada dia, això.
És cert. Aviam, no puc deixar de mirar-ho des d'una perspectiva certament política, i penso que hi ha un interès des d'un món tan consumista i capitalista on, bueno, pues la gent vulgui comprar coses per assolir la felicitat, no? El fet de pensar que la felicitat és possible per se ens permet, quan estem malament, pues pensar que tirant de la tarja, pues podrem obtenir la felicitat de la manera que sigui, sigui a través de comprar una tassa o un llibre o un acondicionador de cabell, perquè jo lo valgo, no?
Vindria a ser una miqueta comercialitzar amb el benestar?
Tal qual, és a dir, hi ha una mena de perversió amb aquesta idea de dir, si tu tens els diners suficients, pots ser feliç, no? Quan tots hem vist els culebrots aquells de que los ricos también lloran, vull dir que és una xorrada, no?
I de vegades més que els pobres,
I tant, i tant.
Veure la vida molt de color de rosa pot ser un problema?
Si no és capaç de veure-la com és de tant en quant, jo crec que sí. És a dir, és el que dèiem abans. Quan una persona espontàniament veu la vida de color rosa, pues mira, tira que te va. Però crec que la maduresa comporta el fet de que ens donem compte de que a vegades la vida és fotuda i que a vegades la hem d'enfrontar encara que no ens vingui de gust, no? Aquest és un missatge que, òbviament, ven poc.
Mai desisteixis d'un somni, només es tracta de veure els senyals que et porten a ell. La diferència entre on vas estar ahir i on estaràs demà és el que pensis, diguis i facis avui. La fe no coneix la derrota, creix i enforteix en la dificultat.
Això sí, la fe.
No hi ha cap poció màgica que et faci un guanyador més ràpid i eficient, llevat que la teva poció sigui treballar dur. És que és una barbaritat i una, en fi, una allau de frases cada dia d'aquest tipus. Ens serveixen?
Probablement hi hagi... Mira, hi ha un proverbi que diu que fins un rellotge que no funciona dona l'hora bé dos cops al dia, no?
M'agrada molt aquesta frase.
Segurament, perdoneu, perquè a vegades em costa expressar en català.
No,
però
cap problema.
Però segurament algunes d'aquestes coses en alguna situació determinada pues estan bé, i jo penso que està bé acceptar-les. Sempre, la meva perspectiva està una mica intentant que les persones que llegeixen, per exemple, els meus llibres o que segueixen les xarxes socials, siguin capaces de tenir un pensament crític, és a dir, de ser capaces de dir, escolta'm, això és el que em diu aquesta persona, me la diu des d'un lloc determinat i en unes situacions determinades que potser no són les meves, no?
El problema està quan ens imposen a ser feliços?
Absolutament, clar.
Això sí que deu ser. Això crec que és una cosa que hauríem de reflexionar.
La meva àvia deia que, hijo mío, no hay nada peor que follar sin ganas, no? És a dir,
aquesta... Carai, escolta'm, ben moderna, l'àvia, eh?
Forta,
sí, era... sí, s'entén perfectament, eh?
Ho trobo boníssim.
Sí. Entenc que et quedés gravada.
Sí, sí, jo considero que ha estat la més bona de les meves mestres. Ella deia, pues això, no?, que forçar algo que no et ve de gust, pues és una cosa que té que funcionar malament per força, no? I el tema aquest de la felicitat, de l'actitud, està molt generalitzat, però ens passa a tots. Quantes vegades tu et demanes a tu mateix ser un altre, és a dir, tenir qualitats que no tindràs mai. En el fons, moltes vegades tenim la por de no ser suficientment correctes o bons en les nostres coses, i aleshores pretenem aquesta, diríem, una recerca embogida cap a ser una altra persona, que no sempre és possible.
I com ho hem de treballar, això?
Aquest és un tema interessant, és a dir... Quan jo parlo, per exemple, d'autoestima, l'autoestima s'ha venut com que tu tinguis una versió ideal de tu mateixa. Clar, aquesta versió ideal de tu mateixa, com és impossible, genera més malestar cada cop.
Clar,
per tant, cada
perquè no arribes mai.
Clar, tens més necessitat d'augmentar la teva autoestima perquè et vas adonant de que allò no et funciona. Aleshores, una de les primeres tasques que jo crec que els professionals o les professionals tindríem que poder fer és ajudar la persona no tant a conformar-se com són, sinó reconèixer que no és tan malament com són, no? És a dir, que tots tenim una capacitat de millora, una certa capacitat...
Ja ho deia, la porta, no estamos tan mal.
No estamos tan mal.
Quedar-nos amb la part bona que tenim, no?
Sí, de jugar amb els jugadors que ens toquen, no? És a dir, si tens l'equip que tens, has de jugar al futbol amb l'equip que tens. No pots ser un altre, no pots tenir un altre equip, no?
Perquè, clar, si no, aquesta autoestima es pot acabar convertint en una patologia, també, no? Aquesta recerca de l'autoestima que en realitat no tens.
Paradoxalment, amb aquests 30 anys darrers, on tota aquesta cultura s'ha universalitzat, és quan més tractaments farmacològics i psicofarmacològics estem prenent. És a dir, estem en una societat absolutament dopada perquè precisament estem equivocant-nos amb la manera d'abordar el món.
Hi ha una cosa que a vegades he pensat, que anàvem a l'embalat. Quan anàvem a un embalat de festa major i veies un lloc... que està tocant, hi havia un senyor que no volia ballar. I doncs, home, vine, no siguis avorrit, no siguis així. Vés a ballar. Sembla que la persona que no vol estar
Ara. En
aquell estat d'humor, que dius, jo ja estic bé on estic, deixeu-me estar.
Deixi'm en pau, no?
Ja està mal vista per la societat.
Això passa constantment, no? Veus gent que no vol veure i se l'obliga a veure, pràcticament. És com que ets estrany si no veus. O, és a dir, hem arribat a un punt on és molt difícil entendre que una persona vulgui fer alguna cosa perquè li convé, no?
O diferent, sí.
Exacte, diferent perquè li convé. I aleshores el que busquem és que entri tothom, no?, dintre d'un caudal, que tothom faci el mateix.
No? Com velles, igual, no?
Sí, sí.
Esther, aquesta filosofia que estem explicant, la filosofia, aquest pensament Mr. Wonderful, de tot anirà bé, la ciència què en diu?
Doncs la ciència, de la mateixa manera que ha fet el Víctor Amat, el nostre convidat, ha desmuntat aquesta obligació social del pensament Mr. Wonderful. De fet, hi ha un estudi publicat per la revista Nature que va demostrar que els països del món amb un índex mundial de felicitat més alt, com serien Finlàndia, Islàndia, Dinamarca, Suïssa o Suècia, el grau de benestar era molt menor que els que tenien menys puntuació en aquest rànquing. I el motiu és aquesta pressió social que deia el Víctor, no?, que tenim per haver de sentir-nos feliços a tota hora. Això és contraproduent. Això està basat en una investigació que es va fer entrevistant gairebé 7.500 persones de 40 països diferents, a les quals se'ls va demanar per aquesta pressió que tenien del seu entorn social per sentir-se bé amb si mateixos. I la paradoxa és que als països més feliços del món,
sí,
doncs hi ha persones més infelices, ves per on, que en aquells amb menys felicitat.
Què et
o sigui,
sembla?
Tot el contrari de què podríem pensar.
Bueno, era una altra cosa que deia la meva àvia.
Cuidado amb l'àvia,
A veure, a veure.
Ojo, atenció a l'àvia. L'àvia deia que los tontos son más felices, hijo mío.
Això a casa meva també es diu,
Clar, és sí. A dir, amb cultures on hi ha molt accés al coneixement, probablement això estigui correlacionat amb més infelicitat. És a dir, i les persones més intel·ligents tendeixen a ser més infelices que les persones que no ho són tant.
I després també passa, per exemple, que tu te'n vas de viatge, te'n vas a l'Àfrica, i la gent que té menys recursos... estar tot el dia amb un somriure.
Aquest és un dels estudis que precisament es va carregar la psicologia positiva. És a dir, es va fer un estudi que va ser transfronterer en moltíssims països, i la gent que va puntuar més elevat el grau de felicitat era unes persones que vivien en un orfenat a Calcuta. I eren persones que tenien paraplegies, etcètera, no? Gent que estava immobilitzada. Clar, les conclusions de l'estudi deien que per ser feliç, no?, tenies que estar en un orfenat de Calcuta. No?
Clar, però això és enganyós, eh? A mi aquestes coses sempre em freguen.
No t'ho creus?
Sí, perquè no, que està molt bé, que clar, no, són feliços perquè no tenen res. I el que tenen t'ho donen, clar.
No tenen res a perdre.
Clar, però tampoc ho han pogut comparar amb altres societats i altres graus de felicitat.
Aquesta és la cosa de quan...
Sí, sí, clar, no, és molt feliç perquè té un sostre fet de pedra, però el dia que descobreixi el sostre de fusta d'una casa de la Cerdanya, potser serà més feliç, saps?
O serà infeliç.
Les comparacions
no tindrà,
sempre
no?
són complicades, sí.
Clar, per això et deia que quan es fan aquests tipus d'estudis sempre tenen una cara bé que no mirem.
Però què
no?
passa en aquestes societats acomodades que comentàvem, no? De Finlàndia, de Dinamarca, de Suècia... Per què allà la gent no és feliç?
Bueno, perquè el que passa és que quan es fan aquest tipus d'estudis, jo no sóc un expert ni molt menys, però quan es fan aquest tipus d'estudis normalment es posen una sèrie de variables, no? Una sèrie de condicions que s'han de complir per considerar que un país té una vida feliç. Què passa? Que després en la individualitat ens adonem de que són països també que no tenen sol, que no surten a l'exterior, que tenen unes temperatures extremes, és a dir, que hi ha molt aïllament, molt consum d'alcohol. Vull dir que també pots trobar moltíssima població que tingui més problemes del normal, no? De lo que seria una mitjana.
Parlem de la feina i de com ens enreden a la feina.
A
perquè, clar, aquesta filosofia de la motivació, de sigues feliç, que avui serà el teu dia, home, hi ha una persona que li interessa...
Serà el teu dia,
sí.
Per què?
Mira, hi ha unes frases...
Hi ha una persona que li interessa molt que siguis feliç, que és el teu cap, perquè si ets feliç, doncs treballaràs més.
Frases que demostren això, eh? Diu... Tu pots aconseguir-ho tot si t'esforces. Mira sempre el costat positiu de les coses. Darrere de les crisis sempre hi ha una oportunitat.
Que de vegades aquestes frases estan penjades en aquestes noves oficines,
sí.
No? En aquestes start-ups, que dius, sí, està molt bé, però ara al fons t'estan pressionant. O sigui, t'estan venent una realitat, t'estan dient, treballa...
Sigues productiu.
Sigues productiu.
És un discurs del tio Tom, no? D'aquella novel·la on hi havia un esclau...
La cabana del tio Tom.
Exacte, sí, no? Sí, sí. Això està estudiat, es va estudiar com a famílies d'esclaus educaven els nens perquè fossin esclaus i que pensessin d'una manera diferent, doncs, òbviament, els hi preocupava molt. I això és una mica el mateix. Qui està content de que algú es rebenti a la feina? Òbviament l'amo, no? L'amo, eh? En català sempre s'ha dit així.
Sí, l'amo.
Aleshores, l'amo és el que decideix que tu... Clar, s'ha transversalitzat això i ara el que tenim són speakers o professionals que van a donar, diríem, conferències d'aquest tipus per animar el personal.
Vaya, dic jo el nom, coach.
Coach, clar, exacte, no? És a dir, bueno, però n'hi ha que són coach...
N'hi ha de bons i n'hi ha de no tan bons, com a tot arreu.
Gurús, són gurús, directament.
Després hi ha aquests gurús que cobren una pasta per fer un... No? Que jo sempre penso, bueno, si pagues 10.000 euros perquè vingui un senyor i doni una conferència, pues aplica aquests 10.000 euros perquè la gent pugui sortir una mica abans o perquè tinguin unes condicions laborals més adequades. No?
També està ben vist.
Els oients estan fent... Ai, perdona, Esther.
No, digues.
Estan fent algunes reflexions interessants. Per exemple, la Txell diu, per mi la pitjor de les frases que hem plantejat és la de l'actitud, perquè es fa servir molt per malalties, sobretot el càncer, i em sembla indecent dir això a algú que està malalt, com si acabar morint és perquè no va tenir prou bona actitud.
Exacte.
Mossegueu-vos la llengua abans de dir-la.
Mira, perfecte, aquest comentari, què et sembla, aquesta pressió que es posa sobre els malalts, no? De vegades, n'hem parlat alguna vegada aquí al programa, sobre la batalla del càncer, no? Ha guanyat o ha perdut la batalla del càncer, quan el càncer és el que és, evidentment que l'actitud hi deu jugar un paper important, no? Però quan intentem animar a malalts amb aquestes frases, tu com ho veus, això?
Bueno, aviam, una cosa serien les metàfores, que a vegades són útils. És a dir, hi haurà alguna persona que la metàfora de la guerra contra el càncer li funcioni i que sigui una guerrera, i hi haurà persona que no. Jo crec que sempre aquí els professionals tindríem que adaptar-nos a la persona que tenim davant, no? Jo crec que aquest és un imperatiu ètic del professional de la salut, i és que ha de ser capaç de poder transmetre el seu missatge en funció de la persona que té davant, no tenir un missatge estàndard, no? Però sí és cert que amb el tema del patiment humà, i generalitzo, patiment humà tant en trastorns emocionals o psicològics com els físics, no tenim ni idea de com acompanyar el patiment de les persones. Mm-hmm. I aleshores es diuen coses que fan molt de mal, no?
Ànims.
Clar, ànims, o posa de la teva part.
Ara t'han comentat un altre.
Clar, no? Posa de la teva part, no? Mira-li el costat positiu, ara podràs descansar. Hòstia, unes coses que
posa de la teva part.
Posa de la teva part, és terrible.
És terrible.
Imagina't.
És terrible.
Ara
és
que
a més, t'esforces una mica, sí, sí. I surts de casa.
Ara que deies això dels ànims, la Gisela diu que hi ha una cinquena frase que es diu molt quan perds un ésser estimat, que és: anima't i fes un esforç. T'has d'animar que la vida continua.
Exacte.
I diu això, clar. Què vol dir t'has d'animar que la vida continua? Com t'ajuda això?
L'altre dia vaig anar a fer una visita guiada de l'Ajuntament, del cementiri del Poblenou, per cert.
Sí, molt recomanable. Es trobarà el senyor Marcelí un dia d'aquests, però vostè també hi va a veure el cementiri.
No, no et vaig veure, però vaig anar a veure el Santet.
No, però és que va agafar mides, el senyor Marcelí.
Jo vaig a veure el Santet. Cada vegada que vaig a veure el Santet, li demano alguna coseta de salut per una altra persona. No pas per mi, perquè no pot ser per tu.
Ah, d'acord.
I després vaig a veure aquella figura que hi ha extraordinària, que és el petó.
Ah, sí, sí.
Allò és extraordinari, que és un senyor que el petoneix a la mort.
Sí, el petó de la mort.
Exacte.
Sí,
digues, digues.
Escoltava una senyora que es queixava que se li havia mort la mare. I l'altra que l'acompanyava li deia, bueno, però ja tenia 90 anys, ja descansa, no? Claro. Puedes estar tu tranquil·la perquè ella ja descansa. Però jo pensava, bueno, sí, és cert que descansa, però això és la frase que aquesta dona estava esperant en aquell moment, no?
I potser la mare no volia descansar, perquè hi ha dones de 90 anys que...
Què s'ha de dir en aquestes situacions?
Bueno, probablement seria com dir, hòstia, em sap greu. No? És tan fàcil com a vegades dir em sap greu, entenc la teva pèrdua, no sé què dir perquè en el fons estic abrumada per l'emoció, el que sigui.
O simplement una abraçada.
Clar, no? És que a vegades no cal dir massa cosa. El que, per dir una banalitat millor no dir res. No?
A vegades dir, segons com sigui la persona finada...
Ai, ai.
Ella descansa i...
I nosaltres també.
Bueno, va, vinga. Escolta, no vull deixar la feina, Esther,
sí.
Perquè ens... No anava a dir ens manipulen, però... Sí. En fi, ens dirigeixen de maneres curioses.
I tant. A mi m'agrada molt una cosa que diu el Víctor, que és que a l'entorn laboral tu parles d'una tendència happy flower que s'està extenent, no? On el treballador és un autolíder, no? Com funciona exactament això? Què és el que passa?
Bueno, aquesta és una... A veure com ho diria... Aquest és un gol que ens han ficat per l'esquadra, no? On ja no necessites... És el panòptic de Foucault. És, ja no necessites ningú que et vigili, perquè tu ets el teu propi líder i aleshores tu t'has d'explotar tu mateix, no? N'hi ha molts filòsofs ara que estan parlant d'aquest tema, però hem aconseguit que la persona, en lloc de produir per una altra i d'alguna manera, potser com els nostres pares, que anaven a pencar i deien, bueno, pues, és el que em toca, ara no. Ara som autolíders, liderem el nostre projecte professional i aleshores estem encantats, a més de dir-li a la gent que treballem 16 hores diàries i que ens deixem la pell. No?
Perquè què fa l'empresa? Què fa l'empresari? Perquè nosaltres pensem això de nosaltres mateixos.
Bueno, hi ha la precarització, diríem, del laboral per un costat, no? Com s'està deteriorant les condicions laborals de la gent i aleshores aquest ànim diríem, a fer-te tu, no? Aquesta cosa d'emprendre, no? Aquesta gran mentida de l'empreniment on un diu, bueno, pues jo sóc un emprenedor, quan en el fons et busques la vida i el que estàs intentant és guanyar-te les garrofes com bonament.
Per què dius la gran mentida de l'emprenedor?
Bueno, perquè per ser un emprenedor has de tenir una sèrie de qualitats que no tothom té.
Yeah.
No? Això és com el reinventar-se. No, avui parlàvem amb un...
Aquesta és una altra.
Clar, sí. Això, avui parlàvem amb un amic meu, que té la meva edat, 60 tacos, i em diu, després de treballar 30 anys amb una multinacional americana, i és un privilegiat, podríem dir, perquè té un lloc de treball de privilegiat, però ell deia, ara em foten fora després de 30 anys. I dius, clar, ara reinventa't, no? És a dir, i tenir que reinventar-te, i estem parlant d'un home que té unes qualitats i unes habilitats i uns calés com per poder-se buscar la vida, no? Però jo penso, el meu pare, quan es va quedar sense feina amb 50 anys, no tenia cap capacitat de reinventar-se, no? És a dir, has de tenir tants coneixements i tan transversals per poder sortir-te'n d'una situació així que no és gens fàcil.
I què passa quan el cas és el contrari? Quan l'empresa no diu res, quan l'empresa no envia cap missatge al treballador, quan no l'anima, no el felicita, d'alguna manera...
Vols dir quan no hi ha quadres d'aquests penjats per l'empresa?
Correcte, quan l'actitud és completament...
Quasi millor.
És gens proactiva, zero proactiva.
És menys perversa, és menys perversa. L'altre dia em contactava amb una empresa per fer un curs de motivació i em deien, escolta, tu podries fer un curs de motivació? Dic, escolta, però si un curs de motivació us estalvieu la pasta. Dic, quanta gent tens treballant aquí? Em diu, 120 persones. Dic, doncs t'agafes i et reuneixes una per una amb 120 persones i parles amb aquella persona que és el que necessita per sentir-se motivada i engrescada amb el projecte, que això és el que tindria que fer, doncs, jo que sé, un entrenador de futbol. El que no pots fer és portar una persona que tindrà un model de motivació, que jo estic convençut, ara aquí nosaltres som 5 aquí a la taula, però tu dius, cadascú de nosaltres està fent aquesta feina i té una motivació diferent. Aleshores, si jo vinc aquí a donar un discurset, òbviament, probablement podré convèncer un o a dos, però els altres no. No?
Jo crec que en tot el que estem parlant, i ho diria bastant en negatiu, no, qui té una influència bastant negativa en aquesta mentalitat són les xarxes socials. Jo, és que, de veritat, insisteixo, hi ha moltes influencers, tant masculines com femenines, però sobretot, en aquest cas, és així, femenines, que són persones, noies, que es posen una fotografia a la platja, per exemple, i el contingut que hi ha sota és totalment buit. Són totes frases d'aquestes que estem comentant aquesta tarda. No hi ha res més. És a dir, si pots vols, si t'hi esforces arribaràs, no sé
però
què.
Hi ha molta gent que els segueix.
Hi ha molta gent que els segueix i hi ha molta gent que replica aquests comportaments. Hi ha molta gent jove que fa una pose d'aquestes a la muntanya i a sota apareix una frase d'aquestes
buides. Sí, mira, per exemple, si pots somiar-ho, pots aconseguir-ho. No hi ha un moment perfecte. A vegades t'has d'atrevir a saltar. Per exemple.
Per exemple, per exemple. Quin paper juga les xarxes en tot això?
Bueno, tenen diferents... Bueno, dèiem, crec que era Aldous Huxley, no?, que havíem arribat a un món on qualsevol podia... S'havia democratitzat la idiotesa, no? Qualsevol... Aleshores, tothom pot parlar, incluït jo, eh? Incluït jo, pues, també que puc parlar. Aleshores, jo per això penso que la solució no està tant en posar-li barreres amb aquest tipus de comunicacions, sinó a ensenyar a les persones a pensar d'una manera més racional. No?
Mira, el Ferran ens diu una que l'hauríem de compartir, que és, atenció, que fa una ràbia, sortir de la zona de confort. Aquesta...
Què en penses de nota? Amb
el que costa
l'entrar-hi. Has de reinventar-te, has de sortir de la zona de confort.
És terrible, és terrible. És terrible per una raó. Mira, jo, que sóc un TDAH adult, no? Tinc un trastorn d'hiperactivitat, dèficit d'atenció i hiperactivitat adult, i aleshores, per mi, la zona de confort és una zona de disconfort. És a dir, jo sempre estic... La meva zona de confort és estar incòmoda. I aleshores jo penso, moltes vegades, l'altre dia amb la meva dona estàvem esmorzant i em deia, bueno, què, estàs content perquè he venut molts llibres? Bueno, molts llibres. Per lo que jo pensava que vendria, venut molts llibres.
Sí,
i aleshores em diu, escolta, però estàs content? Dic, no. Diu, hòstia, però no estàs content? Dic, és que estic content de no estar content. És a dir, a mi em posa cachondo, no està content per això, i aleshores penso, pues, què faré per vendre-ho? És a dir, cada persona tenim una manera de funcionar.
És diferent, sí.
Però és
sí.
Que després, per què he de sortir de la meva zona de confort? Si jo estic bé on estic, per què he de sortir?
Perquè t'estan obligant, d'alguna manera.
Sí, exacte. Vull dir, si jo estic bé a casa, assegut al sofà, mirant la tele, perquè és que vostè hauria de sortir. No vull sortir, vull estar aquí mirant-me la tele, encara que facin una porqueria.
És que costa molt entrar a la zona de confort. Vull dir que hi ha gent que ha tardat molts anys en entrar en la zona de confort, no? De totes maneres, jo entenc que això de sortir a la zona de confort s'aplica quan algú es queixa. Tornem un altre cop a lo d'abans. El problema és que escoltem la queixa i com ens molesta, intentem que la gent, perquè no es queixi, faci alguna cosa. No? Jo crec que aquesta és una altra errada. Tècnica important.
A veure què et semblen les frases que ens proposa el Raül. Diu, us deixo les dues del meu pare. Qui fa el que pot no està obligat a més.
Ah, està bé.
Et sembla una bona frase?
Aquesta m'agrada, m'agrada. Sí.
Aquesta t'agrada.
Sí,
i l'altra, diu, aquesta és la millor i us la regalo perquè us relaxeu una
gràcies,
mica, que
gràcies.
Aquesta vostè també la diu, senyor
adeu,
Marcelí. Tal dia farà un any.
És la sabidoria, eh?
Tal aquestes són bones frases.
Sí. Sí.
Perquè no hi pots fer res. És a dir, hi ha coses que no hi pots fer res. Doncs tal dia farà un any.
El que passa és que jo sempre penso que és un art. Acompanyar la gent és un art en el sentit de que quan un està fotut, no?, i tu li dius tal dia farà un any, l'estàs convidant a que no li doni importància.
Clar, depèn del context.
Clar, aleshores jo sempre penso, potser per la meva etapa de boxejador, havia estat boxejador, i aleshores, clar, si em fotien una hòstia...
Quan tens... caus t'has d'aixecar, eh?
Clar, no? I si et tomben 7 vegades t'has d'aixecar 8.
Ara.
Sí, totes aquestes són
això
molt bones.
Això també t'ho deien?
això m'ho deien, jo sempre deia que si em tombaven 7 vegades, que el que havia de fer era canviar d'entrenador, no? Jo crec que era el més senzill. Però sí és cert que quan un rep un cop a la vida, té que tenir un temps per recuperar-se.
Clar.
És a dir, jo crec
un
que aquesta...
temps de dol.
Exacte, hi ha un temps de, que diríem, de sostenir el malestar, i això ens costa regular. Hi ha gent que necessita menys temps, hi ha gent que necessita més temps, però sobretot en l'àmbit de les relacions socials, no? Quan algú t'explica un problema, algú que li passa, a vegades no sabem sostenir una mica el seu timing, no? El dir, potser aquesta persona necessita un temps. Pues,
donem-li temps.
Exacte. Probablement d'aquí un parell de mesos pensis què tal dia farà un any, no?
No vull acabar sense fer una mica dels grans èxits del psicòleg punk. Et demano, breument, afirmes que l'autoestima s'està convertint en una patologia.
Sí, clar, la recerca d'autoestima.
La recerca.
Sí, la recerca d'autoestima s'està convertint en una patologia per això, perquè és el que deia abans, com és una versió idealitzada de tu mateix, mai seràs aquella versió.
La vida no està feta perquè siguem feliços.
Bueno, aquesta és una veritat palmària, és a dir...
La vida no està feta perquè siguem feliços.
Exacte, és a dir, esperar que pel fet de viure has de ser feliç és una manera molt ràpida de ser infeliç.
Viure en el present està sobrevalorat.
Clar, és a dir, ens estan convidant constantment a viure el present, l'aquí i l'ara, però si això hagués estat així sempre, no haguéssim avançat mai com a éssers humans.
Però, esclar, l'aquí i ara és sempre, no?
Clar, clar, però aquesta cosa de dir, bueno, ara senta't amb el que sents ara i no pensis en el futur, moltes vegades s'aplica com a, diríem, a solució a l'angoixa o a l'ansietat, o no pensis en el passat, senta't amb el que et passa ara, jo crec que és molt ben intencionat, però moltes vegades això no ens ajuda a, diríem, a progressar com a persones. També necessitem a vegades el malestar per poder tirar del carro. No?
D'on venim i cap on anem.
Exacte.
Dius, estar estressat no és tan dolent.
No, perquè, és a dir, els éssers humans, si tenim 2 milions d'anys com a espècie, hem viscut sempre sobre una situació d'estrès. Jo ara veig molta més gent patint pel fet d'estar estressats, és a dir, s'estressen per no voler estressar-se, i això és un gran problema també. Hi ha un cert nivell d'estrès que és funcional, absolut.
I l'última, i aquesta m'agrada molt perquè és un gran tema, la vida és aprendre a fer les coses també amb por.
Clar, ens conviden a no tenir por, no? Sempre et diuen, va, no tinguis por, fes-ho, tira't a la piscina, sobretot, no? A l'OT, no?
Sí,
tira't
sí,
a la piscina. I jo penso que moltes vegades a la vida hem d'aprendre a fer les coses tenint por, és a dir, bueno, jo tinc por i encara que tinc la por la faig, no? És a dir, pateixo molt pel fet de demanar-me no tenir-la.
I per què d'anar a la piscina si jo sóc un gat d'on m'agrada mullar?
Escolta,
ganes de tocar la terra.
Víctor, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Insisteixo, no estem en contra de la psicologia positiva. Jo crec que ha quedat clar que cadascú d'alguna manera faci els recursos, s'espavili com pugui.
Hi ha gent que li funciona, clar.
Sí, evidentment, si us funciona, endavant. Però sí que és veritat que consideràvem, i crec que el Víctor és un dels abanderats, que hem de treballar una miqueta més aquestes frases, no? Que
sí,
al darrere
exacte.
De tot això hi ha alguna cosa més.
I tingueu sempre present que com més anys, més desenganys.
I permeteu-me, acabem amb la frase.
Ara tothom afegeix coses,
sí,
a veure.
Que el Víctor ha dit la frase de la seva àvia i el Dida, que ens diu la frase del seu iaio, que deia, Rafael, el papa i jo caguem igual, per dir que tots són persones.
Víctor, gràcies. Un plaer. Víctor Amat, el psicòleg punk. Ara tornem.